Adéu-siau, bon dissabte.
Bon dia, són les dues. Les tempestes tornen a escombrar el país i s'acarnissen amb Tarragona i alguns pobles veïns. Avui la ciutat comença a avaluar els desperfectes després que les pluges d'ahir provoquessin riuades i inundacions i caiguessin més de 130 litres per metre quadrat.
Normalment les situacions de perill per pluja intensa són a partir de 20 litres en 30 minuts i el llindar màxim el posem en 40, per tant superat llargament, i el llindar d'acumulació d'aigua és a partir de 100 litres en 24 hores. Aquí doncs, el vam superar en molt poques hores.
És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Aquest matí, però, la ciutat va tornant a la normalitat i ja s'han reprès els actes de les festes de Santa Tecla i les famílies desallotjades ahir ja han pogut tornar a casa.
RAC 1 migdia amb Adrià García i Oriol Jové.
De seguida anem a Tarragona per analitzar l'impacte d'aquest aiguat, el pitjor dels últims 13 anys a la ciutat. Però abans, atenció, perquè aquestes pluges podrien tornar a descarregar amb força en alguns punts de la costa. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, així és. Ara pendents dels ruixats i les tempestes que descarreguen al nord del país, sobretot Pirineu, Catalunya Central, ho farà també a la demarcació de Girona. I de cara a últimes hores d'aquest dissabte, ja de nit matinada, es podrien repetir alguns aiguats entre la costa Daurada i l'àrea de Barcelona. Arran de mar, costa prelitoral, es poden superar de nou els 20, 30, 40 litres per metre quadrat en pocs minuts. Per tant, molta precaució, sobretot a les acaballes d'aquesta jornada.
També a Barcelona miren el cel després que les pluges d'ahir provoquessin cancel·lacions de concerts i aglomeracions als transports públics durant la primera nit de les festes de la Mercè. L'Ajuntament admet que la inestabilitat podria fer perillar també alguns dels actes d'avui dissabte, però es felicita. Assegura que no tenen constància de cap incidència greu i diuen que els dispositius d'ahir van funcionar correctament. De seguida ho ampliem abans, però destaquem altres titulars del dia. Els Estats Units té proves que Rússia ha manipulat els resultats dels referèndums d'annexió a les regions de l'est d'Ucraïna, en marxa des d'ahir. Tot plegat mentre continua l'èxode de ciutadans russos per evitar haver d'anar a la guerra. A la frontera amb Finlàndia n'han rebut ja més de 7.000. I anirem també a Itàlia, perquè avui és la jornada de reflexió després d'un final de campanya molt accidentat per les paraules de Berlusconi, justificant l'invasió d'Ucraïna. L'extrema dreta de Meloni ho té tot de cara, mentre l'única alternativa és la coalició progressista encapçalada per Enrico Letta, que cada vegada està més descomposta i dividida. I en plana cultural, aquest vespre es farà públic el palmarès d'un festival de Sant Sebastià marcat pel protagonisme del cinema català a la secció oficial. Sabrem si pel·lícules com Suro, La maternal o Girasoles silvestres tornen de Donòstia amb algun premi. I pel que fa als esports, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Adrià.
El Barça confirma que Jules Koundé té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i Ronald Araujo un arrencament al tendó dels abductors de la cuixa dreta.
Són dos dels jugadors blaugranes que s'han lesionat amb les seves seleccions i que han passat proves aquest matí un cop arribats a Barcelona. S'espera que tant Koundé com Araujo estiguin mínim un mes de baixa i, per tant, que es perdin el clàssic del 16 d'octubre contra el Real Madrid. Pendents encara del diagnòstic, hi ha Frenkie de Jong i Memphis Depay, tots dos lesionats amb la selecció dels Països Baixos. Aquest vespre, fins a 6 blaugranes juguen amb Espanya a la Romaneda contra Suïssa en partit de la Nations League. Encara en futbol, a la Lliga F, la nova Lliga Femenina Professional, el Levante Las Planas ha perdut aquest migdia per 3-1 al camp del Madrid i demà és el torn del Barça, que visita el camp del Villarreal. En motor, Marc Márquez ha aconseguit la pole al Gran Premi del Japó de MotoGP en el seu segon gran premi després de la lesió i de la quarta operació al braç dret, i arrencarà un gran premi des del capdavant per primera vegada en 3 anys, i tot plegat l'endemà que Roger Federer hagi jugat a Londres l'últim partit de la seva carrera de 24 anys a l'elit del tennis. El suís ha dit adeu compartint pista amb Rafa Nadal.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Tarragona i diversos pobles del Tarragonès i el Baix Camp tot just es comencen a recuperar de la forta tromba d'aigua que ahir va provocar estralls importants a la zona amb riuades i inundacions. Entre la tarda i el vespre van caure fins a 160 litres per metre quadrat a Tamarit, al nord de Tarragona, i a la ciutat 130, on s'hi van concentrar els principals incidents. Cotxes arrossegats per l'aigua, el Serrallo convertit en una riera, el soterrani de l'Hospital de Santa Tecla inundat i un edifici desallotjat per un desprendiment proper. Tot i això, no hi ha constància de danys personals. Precisament l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha agraït des del Via Lliure de RAC1 la prudència dels ciutadans davant dels forts aiguats.
I també agraïm, sobretot, la responsabilitat de la ciutadania, que ha acceptat amb molt de seny, i ha sigut un dels motius perquè, dintre de tota la gran desgràcia, no puguem vull dir, la part bona és que no lamentem cap víctima, cap dany personal.
Ara és el moment d'avaluar els danys. Per aquest motiu, els serveis tècnics i equips d'emergència s'han reunit amb el president Pere Aragonès i altres responsables polítics per valorar la situació. Després de visitar les zones més malmeses pels aiguats, arriben bones notícies. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, doncs sí, bones notícies, perquè les zones més malmeses, aquelles que preocupaven més, doncs es va recuperar la normalitat i no hi ha danys estructurals. Un dels exemples més importants i, de fet, dels que preocupava més en aquest edifici, en aquest grup d'habitatges, a tocar de l'Escola del Miracle, que després de visitar els serveis tècnics doncs han pogut garantir que no hi ha risc d'esfondrament. També a l'escola, que ha resultat malmesa en un dels murs, doncs es confia que es pugui restablir la normalitat aquest mateix dilluns. Ho explicava el president Pere Aragonès.
Els serveis tècnics es certifica que no hi ha afectació i sí, doncs, que en aquest cas, en una escola que al costat ha caigut un mur, s'hauran de portar a terme les actuacions de reparació, es faran amb la màxima diligència i no hem de lamentar que hi hagi una afectació sobre el que és l'equipament escolar, l'edifici escolar en si.
Hem pogut visitar les zones més afectades, Platja de la Rabassada, Platja Llarga, també el barri del Serrallo. Es va recuperar a poc a poc la normalitat. Hi ha danys importants, per exemple, el càmping de les Palmeres o el càmping de les Salines, també el club de tennis Tarragona o el tennis parc, i també en algun habitatge, sobretot en zones de jardins i baixos on va entrar l'aigua de valent.
Mentrestant, Tarragona recupera a poc a poc la normalitat. Ja s'ha restablert pràcticament la mobilitat a tota la ciutat i s'ha pogut també reprendre el programa de festes de Santa Tecla, Esteve.
Sí, les festes de Santa Tecla, que van quedar absolutament suspeses, lògicament, ahir a la tarda vespre, doncs aquest migdia ha tornat l'activitat festiva amb els castells, els esperats pilars caminant, finalment s'han pogut celebrar des del Pla de la Seu a la Catedral fins a la plaça de la Font. Les quatre colles locals han pogut fer els seus pilars i arribar fins al balcó de l'Ajuntament. Una plaça de la Font absolutament plena a vessar, on som ara, a tocar, la gent comença ja a desfilar cap a casa, però sembla mentida que fa menys de 24 hores, o amb prou feines 24 hores, aquí hi havia, vaja, més d'un pam i dos pams d'aigua. Per tant, la bona notícia és que les festes de Santa Tecla han tornat i sobretot que aquests aiguats no han deixat danys personals.
Gràcies, Esteve. Doncs bé, precisament Protecció Civil dona per tancat l'episodi d'aiguats a Catalunya. Tot i això, alerten que a partir d'ara qualsevol pluja de tardor pot comportar complicacions com les d'ahir a Tarragona o les de fa tot just una setmana a Mataró. El seu subdirector n'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
L'episodi excepcional doncs ja s'hauria superat, però tornem a fer aquesta crida sobre els fenòmens com el que hem patit habituals a la tardor que es poden anar reproduint. Que tothom tingui en ment que a la tardor una pluja se'ns pot complicar moltíssim, fins i tot sense estar prevista com es va complicar ahir, i per tant doncs aplica aquesta prudència que de ben segur ahir va aplicar tothom.
De fet, les properes hores tornarà a ploure amb ganes a moltes comarques i fins i tot podria haver-hi de nou algun aiguat a la costa, Martí Oliveres.
Sí, ja està plovent amb ganes en alguns punts del Pirineu, fins i tot de la Catalunya central, ruixats de moment inconexos, força locals, però que allà on descarreguen ja ho fan amb una mica de ganes. Serà durant la tarda i especialment de cara al vespre quan aquesta pluja serà més continuada, abundant, intensa fins i tot a les comarques gironines, a la Catalunya central, i també ho continuarà fent al Pirineu. I després, sembla, de nit matinada podríem tenir un segon episodi d'aiguats entre la Costa Daurada i Barcelona, aquesta àrea central de la costa catalana, litoral, prelitoral. Atenció, puntualment es poden superar doncs encara els 40 o 50 litres per metre quadrat en poca estona. Precaució.
Doncs com ara ens explicava el Martí, a Barcelona també hi tenen un ull posat al cel després de la tempesta d'ahir, que va obligar a tallar en sec els concerts de les festes de la Mercè i van provocar algunes aglomeracions al transport públic. L'Ajuntament admet que la inestabilitat del temps podria fer perillar també alguns dels actes d'avui dissabte. El tinent d'Alcaldia de Cultura, Jordi Martí, assegura, però, que tots els dispositius estan funcionant a la perfecció. Ajuntament de Barcelona, Sergi Giró, bon dia.
Bon dia, Jordi. Martí reivindica cada entrada. El programa de la Mercè, amb diversos escenaris simultanis, ja està pensat per evitar grans aglomeracions en casos de mal temps. També apunta que ahir tots els dispositius de seguretat es van activar a l'acte per evitar col·lapses en estacions o centres comercials. És el cas, per exemple, de Maria Cristina. Allà, segons l'Ajuntament, s'hi van concentrar 40.000 persones i l'aiguat va obligar a tancar les parades de Plaça Espanya i Rocafort per evitar allaus de gent. Actuacions, diu, que repetiran avui en cas que torni a ploure molt.
Plou i quan cauen aquests aiguats hi ha un moment d'aglomeració a les portes del metro, però van funcionar tots els dispositius tancant parades quan hi podia haver-hi perill, redistribuint la gent cap a altres àmbits. Hi haurà inestabilitat, no ho podem evitar i és evident, perquè és més inestable que altres anys. Altres anys sabíem més la previsió i es complia més la previsió. Ara els fenòmens meteorològics van més de pressa i per tant hem d'estar molt amatents i anar-nos adaptant.
Martí, subratlla, però, que més enllà de la pluja ha estat una nit molt tranquil·la, a anys llum dels aldarulls que va haver l'any passat. Assegura que la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències els han notificat fins i tot menys incidències que un cap de setmana normal.
Gràcies, Esc. Doncs bé, tot i que la pluja està rebaixant el volum de gent que s'esperava que assistissin als diferents actes de la Mercè, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han reforçat el dispositiu. Tot plegat després dels aldarulls de l'any passat, amb més de 70 detinguts als macrobotellons de l'Avinguda Maria Cristina i el Bogatell, amb 43 ferits i 13 persones apunyalades. Les autoritats han ampliat el nombre d'agents i han incorporat per primer cop vigilància amb drons. L'inspector de la Guàrdia Urbana, Jordi Oliveres, explica a RAC1 que volen com a màxim durant 15 minuts i només ofereixen imatges en temps reals per controlar les aglomeracions, els botellots i altres possibles incidències.
El que fa és detectar aquelles aglomeracions de persones i la millor forma en cas d'una emergència per poder assumir-la i poder tractar-la i prendre decisions immediates. Aquest dron el que fa és transmetre unes imatges en temps real sense enregistrar d'aquestes aglomeracions de persones a una central de comandament.
L'Ajuntament també ha reforçat aquesta Mercè els anomenats itineraris segurs per prevenir agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Aniran de les zones d'oci nocturn fins a les parades de transport públic més properes a Front Marítim, Poblenou, Paral·lel, Gràcia, Sarrià i també Sant Gervasi. Més enllà del desplegament policial, com ja és habitual, també s'ha reforçat el transport públic. El metro de Barcelona funciona ininterrompudament fins dilluns. Ara bé, recordem que encara es manté la vaga d'autobusos a la capital. Tant avui com demà hi ha aturades de 2 hores per torn, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí i de 9 a 11 del vespre, i amb uns serveis mínims que són del 33%. Per cert que avui a Barcelona ha rebut la visita de l'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, després que la capital ucraïnesa hagi estat triada per ser la convidada en l'edició de l'any que ve de la Mercè. La visita casualment coincideix amb els 7 mesos de la invasió russa a Ucraïna. Va ser la nit del 24 de febrer quan les tropes de Vladimir Putin van començar els atacs cap al seu país veí. 7 mesos després, ho hem anat explicant, continua l'èxode de ciutadans russos per evitar haver d'anar a la guerra. Mentre el Kremlin segueix cridant a files els 300.000 reclutes, milers de ciutadans fugen del país pels passos fronterers. Només ahir Finlàndia va rebre 7.000 persones i planteja restringir els visats turístics per evitar una entrada massiva de ciutadans russos. Precisament el president del Consell Europeu, Charles Michel, s'ha mostrat a favor que la Unió Europea obri les portes als ciutadans i que d'aquesta manera desatenguin la crida del president a anar a la guerra. Sobre el terreny, el Donbass, avui segona jornada del referèndum d'annexió a les regions de l'est d'Ucraïna. Soldats armats van de porta en porta amb l'urna a la mà buscant vots. La comunitat internacional qüestiona la validesa de la votació i els Estats Units asseguren que el resultat ja està decidit. El portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explica que té proves que Putin ha establert que sí a l'annexió i que diu que serà fins i tot superior al 75%.
If they go forward with the annexation...
Si avancen amb l'annexió, mai ho reconeixerem. I això no només ve de nosaltres, sinó que també ve dels líders del G7 i seguirem tenint molt clar que sabem que aquests referèndums seran manipulats. Tenim informació que mostra que els funcionaris russos estableixen objectius per la participació electoral i les taxes d'aprovació del referèndum.
Mentrestant, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, adverteix a Rússia que hi haurà greus conseqüències si utilitzen armament nuclear a Ucraïna. L'exprimer ministre noruec no ha donat detalls sobre quines serien aquestes conseqüències, però ha volgut deixar clara la posició de l'Aliança Atlàntica per evitar, diu, que Rússia compleixi amb les amenaces que Vladimir Putin ha anat repetint les darreres setmanes sobre l'ús d'armament nuclear. I encara en crònica internacional, a Itàlia avui és la jornada de reflexió després d'un final de campanya molt accidentat per les paraules de Berlusconi justificant l'invasió d'Ucraïna. Avui, en teoria, no hi pot haver cap missatge electoral ni tampoc publicar-se cap sondeig, però ja es dona per fet que guanyarà la dreta. Anem fins a Roma, corresponsal de RAC1 a Itàlia, Anna Buch.
És el dia del silenci electoral en què, en teoria, no es pot fer cap mena d'indicació al vot, però algun dels candidats com Matteo Salvini encara estan publicant missatges a les xarxes socials. La gran favorita és Giorgia Meloni, líder de Germans d'Itàlia, que aprofita per passar el dia amb la seva filla de 6 anys, que pràcticament no ha vist durant aquest mes. Els sondejos diuen que la coalició formada per la dreta i l'ultradreta podrà governar amb tranquil·litat si no hi ha sorpreses d'última hora. Demà tothom estarà molt pendent del vot del sud del país, ja que el 2018 les enquestes tampoc van saber predir el bon resultat del moviment 5 estrelles. Només s'hi repeteix i els de Giuseppe Conte arrasen. A la zona meridional hi hauria alguna possibilitat de complicar que l'extrema dreta arribi al govern de la tercera economia d'Europa.
Qui ja ha pogut palpar l'ambient previ a aquestes eleccions avui, que és el dia de la reflexió, és l'enviat especial de RAC1 a Itàlia, Jordi de Planell.
La política italiana és tan laberíntica i caòtica com el trànsit de Roma, però això no ha impedit als italians viure amb passió. Tradicionalment, Itàlia ha estat un dels països d'Europa amb un grau de participació més alt a les eleccions, però aquest diumenge això podria canviar. Els sondejos preveuen una abstenció rècord, la més alta de tota la història republicana. Un terç dels votants es podria quedar a casa. És el símptoma de l'esgotament que bona part dels romans fan palès quan se'ls pregunta per les eleccions, convençuts, després de veure caure tres governs en quatre anys, que guanyi qui guanyi, res no canviarà. De fet, als carrers no es respira cap mena d'aire històric o electoral. Enlloc es veuen cartells amb les cares dels candidats, ni octavetes, ni tan sols a la plaça del poble, on les coalicions de dreta i esquerra van tancar la campanya. Als quioscos, la majoria de titulars avui destaquen les declaracions no dels candidats, sinó de líders europeus parlant de les eleccions, com Volodymyr Zelensky o Ursula von der Leyen, com si els comicis fossin més transcendents per Europa que no pas per Itàlia.
RAC1 farà demà i dilluns un seguiment especial de les eleccions italianes. Demà des de primera hora del matí, quan obrin els col·legis electorals, el Via Lliure amb Xavier Pundó farà connexions en directe amb la corresponsal a Roma, Anna Buc, i els enviats especials, Laia Colomer, Jordi de Planell i també amb Jordi Basté en directe des de Roma. Al RAC1 migdia, a les 2, actualitzarem la jornada electoral i a partir de les 11 de la nit, tan bon punt tanquin els punts de votació, sabrem què diuen les enquestes a peu d'urna i les primeres reaccions. Serà durant el Tu diràs, amb Aleix Pariser, que connectarà amb Jordi Basté des de Roma, l'equip d'enviats especials i també els corresponsals a Roma i a Brussel·les, on s'estarà molt pendent dels resultats. Dilluns, edició especial del Món a RAC1 des de Roma amb els resultats definitius.
RAC1 migdia.
Passen 16 minuts de les 2. La campanya de la fruita tanca una de les temporades més desastroses dels últims 30 anys. Els pagesos asseguren que han perdut la meitat de la producció, tant per les gelades, les pedregades o la intensa calor d'aquest estiu. Però alerten que el pitjor encara ha d'arribar. La factura de la llum a les centrals on es guarda la fruita és cada cop més elevada i moltes s'estan plantejant vendre-la d'urgència, encara que sigui a un preu molt més baix. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. A punt d'acabar la campanya de fruita, les comarques de Lleida han perdut un 50% de la producció degut a les gelades del mes d'abril i les nou tempestes amb pedregada de l'estiu. A més, ara se'l suma una altra problemàtica, l'encariment de la llum. El president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Pere Roquer, ha dit que en un any s'ha duplicat el seu preu. Aquest fet farà que algunes centrals on es guarda la fruita hagin de tancar i d'altres comencin a treure la pera i la poma al mercat abans de temps, a un preu més baix.
Home, pues que no és bo, perquè hi hauria una quantitat de fruita oferida al mercat que voldria dir que faria baixar el preu, i vull dir que encara tindríem més pèrdues.
Aquesta campanya tan fluixa ha causat la reducció d'un 50% de contractes laborals i s'han posat en ERTO 241 treballadors per força major.
Doncs bé, ara parlàvem del preu de la llum. Avui sabem que l'electricitat cau gairebé un 36%. Respecte a ahir, costa 155 euros per megawatt-hora. És el preu més baix des que es va aplicar l'excepció ibèrica el 15 de maig. L'hora més barata serà aquest vespre, entre les 9 i les 10 de la nit, i la més cara entre les 4 i les 5 de la tarda.
RAC 1 migdia.
I dos apunts en clau successos. Els Mossos detenen un home de 28 anys per una agressió homòfoba al metro de Barcelona, Bàrbara Padilla.
L'agressió va passar al juny. L'arrestat va robar, insultar i colpejar la víctima per la seva orientació sexual. Li van donar cops de puny i puntades de peu fins al punt que la víctima va necessitar assistència i suport psicològic. Els Mossos ja havien detingut l'home anteriorment per altres fets violents i ara està en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarta més detencions.
I uns lladres roben a un home 24.000 euros a Badalona pel mètode de l'estrabada.
Els investigadors van identificar els 5 homes que havien planificat el robatori. La policia els va detenir a Lloret de Mar. La víctima va poder recuperar els diners. Els agents també van intervenir als vehicles que els lladres van fer servir per cometre el robatori.
I els diagnòstics de càncer recuperen els nivells de 2019, d'abans de la pandèmia, però alguns casos encara es detecten en fases massa avançades. En el Dia Mundial de la Recerca en el Càncer, els investigadors reclamen més recursos per estudiar-los, sobretot aquells de baixa supervivència, com el de pàncreas o els tumors cerebrals. L'Associació Espanyola contra el Càncer, concretament, celebra que s'hagi allargat la vida dels pacients amb càncer de mama, però demana no oblidar les tipologies més mortals, Bàrbara.
L'any 2020 va acabar amb un 12% menys de casos detectats. Ara bé, els últims mesos, els diagnòstics diagnòstics han repuntat. El cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero, explica a la CNN que s'havia aconseguit avançar molt abans de la pandèmia.
Hi ha malalts que tenen símptomes que feien pensar en la malaltia i pel que sigui, o perquè no li han donat importància, o perquè no han pogut accedir al sistema sanitari, es diagnostiquen una mica més tardanament del que veiem abans. I jo crec que havien aconseguit molt abans de la pandèmia en aquest sentit i ho hem de tornar a recuperar.
De la seva banda, el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Laureano Molins, insisteix a RAC1 que cal investigar més els càncers de baixa supervivència. Recorda que és clau per allargar la vida dels pacients.
O sea, que ha habido una mejoría, la vemos absolutamente asociada a los avances en la investigación. En los poco frecuentes y de baja supervivencia, páncreas, esófago, hígado, vías biliares, los tumores cerebrales en adultos y en niños, queremos centrarnos.
També destaca la importància de la detecció precoç. En aquest sentit, diu, són clau els cribratges que es fan a la població i evitar els mals hàbits, sobretot fumar. Actualment, l'Associació Espanyola contra el Càncer té més de 500 projectes en marxa, a càrrec de 1.000 investigadors i amb una inversió de 150 milions d'euros.
RAC 1 migdia.
El Departament de Cultura vol evitar la fuga de talent. Per aquest motiu, impulsarà el negoci audiovisual amb la ciutat que s'instal·larà a la zona de les Tres Ximeneies, a Sant Adrià del Besòs, un centre que s'ha de convertir en un pol d'atracció dels videojocs al sud d'Europa, que es combinarà amb una aposta clara per la formació. Judit Vila.
Aquesta ciutat, que implica tres ajuntaments, que són el de Barcelona, Badalona i Sant Adrià de Besòs, i tres administracions, la local, la Generalitat i el Consorci del Besòs, ha de ser una realitat el 2030 a la zona de les Tres Ximeneies. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reconeix que el negoci audiovisual ha anat a la baixa i per això volen que la nova ciutat eviti que la gent marxi a treballar fora. Ho ha dit el Via Lliure.
El que per nosaltres és molt, molt, molt important és que hi hagi formació, que tenim grans universitaris molt importants en aquest àmbit, però sobretot la formació professional. Hem de fer que formem en allò en què les empreses realment necessiten, perquè el que volem segur és que el talent es quedi a casa nostra. Això per nosaltres és molt important.
La ciutat disposarà de platós d'última generació amb decorats digitals, equipaments de creació i producció, un data center i un estadi e-sports per tal d'atreure la indústria audiovisual i de videojocs.
I marxem cap al Festival de Sant Sebastià perquè aquest vespre es coneixerà el palmarès d'aquesta edició, marcada per la presència de quatre pel·lícules de producció catalana al concurs. Un dia marcat també per la visita de Liam Neeson, protagonista de Marlowe, el thriller encarregat de tancar el certamen, i d'Anna de Armas, que ve a presentar Blonde, el biòpic de Marilyn Monroe. Enviat especial a Sant Sebastià, Blai Morell, bon dia.
Bon dia. Centenars de fans van omplir ahir els voltants de l'hotel Maria Cristina, tot esperant l'actriu, que va signar autògrafs i es va fer totes les fotos agudes i per haver. Ell és el protagonista de Blonde, la pel·lícula sorpresa del festival que ja es va poder veure a Venècia. D'altra banda, la cinta que tindrà la seva estrena absoluta aquí a Sant Sebastià és Los renglones torcidos de Dios, l'adaptació que el català Oriol Paulo ha fet de la novel·la de Torquato Luca de Tena. El director explicava a RAC1 que un dels grans reptes als que s'enfrontava era com portar la novel·la al seu terreny.
Sí, això ha sortit després. És inevitable. Quan et fan un encàrrec l'has de sentir d'alguna manera. Llavors, d'alguna manera busques com tu pots filtrar tot aquest material per convertir-lo en una pel·lícula pròpia.
Pel que fa a les travesses sobre el palmarès, tot apunta que la Concha d'Or podria ser per la cinta colombiana Los Reyes del Mundo i que alguna pel·lícula catalana podria sortir de Sant Sebastià amb algun premi important. A partir de les 9 del vespre, sortirem de dubtes.
RAC 1 migdia.
El Barça queda molt mal parat per l'aturada de seleccions, que per ara ha deixat fins a 4 jugadors blaugranes lesionats, Oriol.
A la línia defensiva s'han fet mal Ronald Araujo i Koundé, al mig del camp Frenkie de Jong i al davant Memphis. Aquest matí el Barça ha pogut fer proves als dos centrals, Araujo i Koundé, tot i que en el cas del francès no ha concretat la gravetat de la lesió, Martí Odriozola.
Jules Koundé té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i Ronald Araujo una extirpació del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. Els dos són baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. L'última caure va ser Araujo, que es va lesionar ahir en un amistós contra l'Iran. El central uruguaià va sentir una punxada a l'adductor als 20 segons de partit i va haver de ser substituït. Podria estar un mínim de 10 a 15 dies de baixa. Koundé va arribar ahir a Barcelona i fins que els serveis mèdics del Barça no li facin més proves, no se sabrà el temps de baixa. Ara bé, tot fa pensar que podrien ser entre 3 i 4 setmanes. Pel que fa a Memphis, la lesió també és el bíceps femoral. Tant ell com Koundé són dubtes seriós pel doble duel contra l'Inter de Milà a la Champions i pel Clàssic. Per la seva banda, De Jong, abandona la concentració dels Països Baixos després que el que només eren unes molèsties musculars a la cuixa hagin continuat amb el pas de les hores.
Doncs fins ara, quatre jugadors del Barça lesionats en aquests primers partits de seleccions. Ahir van jugar dos blaugranes més, d'una banda Rafinha, que va jugar 80 minuts en la victòria del Brasil per 3-0 contra Ghana, en partit amistós, i de l'altra Ter Stegen, que va ocupar la porteria als 90 minuts en la derrota d'Alemanya contra Hongria, en aquest cas per 1-0, en partit oficial corresponent a la Nations League. I aquest vespre, concretament a 9:15, i també a la Nations League, juga la selecció espanyola, que és la que més jugadors del Barça agrupa, un total de 6. Eric García, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Gavi i Ferran Torres. Espanya, que s'enfronta a Suïssa a la Romareda. Hola, Damià López, des de Saragossa, bon dia.
Bon dia, amb la possibilitat d'aconseguir una plaça per la Final Four de la Nations League. Si Espanya guanya aquesta nit Suïssa i Portugal perd a la República Txeca, la selecció espanyola seria matemàticament primera de grup i es classificaria per la Final Four de l'estiu que ve. Qualsevol altra combinació de resultats farà que Portugal i Espanya se la juguin dimarts que ve a Braga en un duel directe per la primera posició. Els espanyols no es refien de Suïssa, de fet els helvètics són un equip sempre competitiu, tot i que Espanya va guanyar 0-1 a l'anada el mes de juny. Morata, Sarabia i Ferran Torres serà el trident ofensiu, en principi, així ho va deixar caure Luis Enrique. De Ferran Torres en va parlar el seleccionador espanyol en la roda de premsa d'ahir.
A Ferran Torres desde hace mucho tiempo parece que se le ha cambiado. Él es un jugador de banda que tiene gol, cosa muy difícil para los jugadores de banda. No un goleador que juega en la banda, es diferente. Tiene unos números espectaculares, nos ha ayudado desde que hemos vuelto a la selección hace ya 2 o 3 años. Y no hay ninguna duda con el perfil de jugadores que han venido asiduamente a la selección. Ninguna. Pasarán por momentos mejores o peores, pero eso les pasa a todos.
A banda de Ferran Torres, Pedri, Gavi i Sergio Busquets apunten a l'11, però veurem, perquè el partit de Portugal, com dèiem, pot acabar sent decisiu. Ahir també tema estrella a la roda de premsa el futur de Luis Enrique. El tècnic ja ha dit que decidirà després del Mundial del Qatar, però hi ha la particularitat que si es classifica per la Final Four, aquesta competició dura fins al juny. Luis Enrique no vol entrar en especulacions.
Muchos condicionales. El futuro no existe, compañeros. Existe hoy. El entrenamiento de hoy. Y no hay ninguna novedad porque no queremos que haya ninguna novedad. Así es como lo hemos decidido que sea y ya sabemos que no va a ser del agrado de todos, pero es lo que hay. No me preocupa en absoluto nada de lo que pueda suceder más allá de hoy.
I un últim document del capità de la selecció espanyola, Sergio Busquets, fent referència al seu futur al Barça.
No lo sé todavía. Sí que es verdad que han salido muchas cosas de que lo daban como oficial y de oficial no hay nada. No sé hasta qué punto se lo pueden inventar por mí, pero yo te digo que ni mucho menos no lo tengo pensado. Siempre he dicho que quiero ver cómo va la temporada, tanto en la selección como en el Barça. Sí que es mi última temporada por contrato, pero luego tengo varias opciones, desde seguir en mi club como poder disfrutar en otras ligas, así que veremos qué pasa, pero de momento no hay nada decidido, así que es lo único oficial que pueda haber, nada más.
El partit començarà a 9:15 en un estadi, la Romareda, que fa 19 anys que no acull un partit de la selecció espanyola i que avui s'omplirà per veure l'equip de Luis Enrique.
Un partit que serveix sobretot de preparació pel Mundial de Qatar, que començarà d'aquí a 2 mesos, però també per deixar encarrilada, en el cas d'Espanya, la classificació per la Final Four d'aquesta Nations League. Marc Andrés.
Ho ha dit el Dami, només una victòria espanyola i una derrota portuguesa classificaria la selecció de Luis Enrique, la resta tot per decidir dimarts vinent. Això sí, el que té assegurada Espanya és seguir a la Nations League A, mentre que Suïssa, República Txeca i també Portugal inclòs tenen opcions de descens, amb els suïssos ara mateix QS. Passant al grup 3, el grup de la sorpresa que ahir va consumar un desastre per Anglaterra. Els de Southgate, incapaços de fer un gol en pilota en joc, van perdre 1-0 contra Itàlia i van certificar el seu descens a la Nations League B, mentre que a la part alta, Hongria va vèncer per 0-1 a Alemanya i continua líder, amb Itàlia segona, amb totes les opcions per classificar-se a la Final Four. El grup 1, Croàcia líder amb Dinamarca segona, els dos que arriben amb opcions de classificar-se per la Final Four, mentre que França i Àustria es jugaran no baixar a l'última jornada. I acabem el grup 4, on demà es decidirà en duels directes si Gales, Aracué o Polònia baixen de categoria i si Països Baixos, líder ara mateix, o Bèlgica aniran a la Final Four. Aquest duel per liderat, per cert, és notícia també perquè els belgues avui viatjaran a Amsterdam en autobús. Després d'aquestes setmanes i passats mesos, s'hagi posat el focus en els viatges dels clubs en avió, sobretot amb aquella roda de premsa d'Mbappé i el seu entrenador amb el Paris Saint-Germain.
Per cert, que ahir va jugar la selecció espanyola sub-21, un partit amistós contra Romania, que va guanyar per 1-4 amb un doblet de l'ex blaugrana, ara l'Sporting de Braga, Abel Ruiz, i un altre del futbolista del Girona, Rorro Riquelme. Del Barça van ser titulars Arnau Tenas a la porteria tot el partit, i Valde, que va ocupar el lateral esquerre tota la primera part, mentre que del Girona, a banda de Riquelme, que va entrar a la segona part, va jugar també pràcticament tot el partit el lateral Arnau Martínez. I al marge de la selecció espanyola, tant absoluta com sub-21, avui també juga amb la selecció, amb la seva selecció, un altre blaugrana, que és Franck Kessié, amb Costa d'Ivori. Juga un amistós contra Togo a França a partir de les 6 de la tarda. I encara dos apunts més en clau seleccions, Martí.
Incidents en l'amistós que ahir van jugar a l'RCD Stadium amb les seleccions de Xile i del Marroc. Diversos seguidors van accedir a l'estadi sense entrada i van ocupar la gespa en acabar el partit. Hi ha desperfectes que no han afectat encara o que no han afectat el terreny de joc. Els Mossos confirmen a RAC1 que van haver d'actuar puntualment per garantir la seguretat. La brigada mòbil va presentar-se en punts conflictius, però no va fer cap càrrega. Tot plegat va acabar sense cap detingut ni cap ferit greu, només algun seguidor que hauria pogut patir contusions. Des de l'Espanyol ens expliquen que el club està cobert pel contracte amb l'organitzador del partit, la Federació del Marroc, perquè es faci càrrec dels desperfectes. Des del club titllen d'inacceptable el comportament i apunten que prenen nota per evitar-los en el futur. Aprendran del succeït, diuen, perquè no torni a passar, exigint, si cal, garanties addicionals als organitzadors d'esdeveniments o partits. I l'altre punt ens arriba de Miami, on aquesta matinada l'Argentina ha superat Honduras 3-0 amb dos gols de Messi, el segon un golàs. L'albiceleste allarga així la ratxa de partits consecutius sense perdre, ja en van 34, és la quarta millor ratxa de la història a 4 del rècord d'Itàlia.
Dos quarts de tres, en clau Barça, evidentment l'actualitat esportiva del dia passa per les seleccions, però avui el diari El Mundo ha publicat una nova entrega del Barça Leaks, aquest cop amb el francès Antoine Griezmann, ara cedit a l'Atlètic de Madrid.
Revela que el francès va perdre diners fitxant pel Barça i deixant el club matalasser. Allà tenia un contracte de 100 milions d'euros nets en 5 temporades i el Barça en va signar un per 98 milions bruts. En aquest cas hi havia inclosa 74 bonus que permetien arribar a un màxim de 178 milions d'euros bruts. Entre les variables, per exemple, jugar el 60% dels minuts, ser pilota d'or o ser el millor jugador de la Lliga, de la UEFA o de la FIFA. La primera temporada tenia fins a 15 variables i un signing bonus de 5 milions. Quan va marxar, ara l'Atlètic va deixar de cobrar els dos bonus més alts, els de fidelitat, que sumaven 20 milions. D'altra banda, el president del PSG i de l'Associació de Clubs Europeus, Nasser Al-Khelaifi, es va referir ahir indirectament al sistema de palanques del Barça. No va mencionar el nom del club blaugrana, però se li va entendre tot. Els nivells perillosos de deute, deia, i injecta capital màgicament no és un camí sostenible. Hem de pensar a llarg termini, no a curt termini. Li va respondre en defensa del Barça el president de la Lliga, Javier Tebas. No hi ha màgia, deia Tebas, que recordava que el Barça ha venut part del seu patrimoni per cobrir les pèrdues i acabava amb un dard cap a Al-Khelaifi. El PSG, en canvi, obres al gas.
Per cert, avui, 24 de setembre, dia de la Mercè, el Camp Nou compleix 65 anys.
La capital de Catalunya va a solemnizar un acontecimiento de gran trascendencia para su quehacer fecundo dentro de la actividad deportiva española. La inauguración del gran estadio del Barcelona Club de Fútbol. A la hermosura de sus calles, de sus plazas, de sus
monumentos... explicava el Nodo al 1957 la inauguració del nou estadi del Barça.
Un camp que en aquella època no es deia encara Camp Nou. La intenció del Barça era batejar-lo com a Estadi Gamper, però les autoritats franquistes ho van impedir. El fundador del club es va haver d'exiliar després que la dictadura de Primo de Rivera, als anys 20, li retirés la presidència arran de xiulets contra l'himne espanyol a les Corts. Al llarg dels anys, al segle XX, l'estadi es va anar coneixent com a Camp Nou, en contraposició al vell, el de les Corts. Finalment, a principis del segle XXI, Joan Gaspart va fer una consulta i el nom popular de Camp Nou va convertir-se en l'oficial.
Això pel que fa al Barça, pel que fa a l'Espanyol, el primer equip té festa fins dilluns i el Girona va tornar ahir de l'estatge a la Vall d'en Bas. No hi ha futbol aquest cap de setmana a la primera divisió masculina, però sí que n'hi ha segona, i de fet hi ha un partit en marxa des de les dues, l'OSC Leganés, amb empat a 0 al marcador al minut 34 de la primera part. Més tard, a un quart de 5, es juga el Mirandés Saragossa, i a dos quarts de 7 el Màlaga Villarreal B i el Ponferradina Tenerife. Jugat ahir Sporting de Gijón 2 e Eivissa 1. Liderà la classificació amb 14 punts de 18 possibles l'Alavés, que visita dilluns el Cartagena, i l'Andorra, que és desè, juga demà al camp de l'Albacete. I una categoria per sota, a primera federació, aquesta tarda juga el Barça Atlètic contra el Múrcia amb Pablo Torre com a principal atractiu.
En un partit al Johan Cruyff a partir de les 7 de la tarda en directe al Superesports de RAC1, un duel entre dos equips invictes. Els blaugranes són quarts amb 8 punts a 2 de l'Alcoià. La intenció del club era que Pablo Torre jugués amb el filial per poder tenir minuts i anar valorant en funció de les necessitats del primer equip. La idea era esperar fins al cap de setmana que ve, però l'estrena s'ha avançat i ahir ja es va entrenar per primera vegada a les ordres de Rafa Márquez. Pablo Torre debutà avui amb el filial, però ja es va estrenar amb el primer equip al Camp Nou a la Champions contra la Victoria Pilsen. La resta de catalans juguen demà a casa, a primera federació, el Sabadell contra el Calahorra a la Nova Creu Alta a les 12, el Cornellà rep el Castelló a les 4 a l'RCD Stadium i el Nàstic s'enfronta a la Morevieta al nou estadi.
RAC 1
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the
world will change you. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
5 minuts per sobre de 2:45, ho dèiem en titulars. Aquest cap de setmana no hi ha lliga masculina de futbol per l'aturada de seleccions, però sí que hi ha lliga femenina, la nova Lliga F, i aquest migdia ha jugat un català, el Levante Les Planes, que ha perdut per 3-1 al camp del Madrid.
Contrari a la setmana passada, el Levante Les Planes ha fet una primera part bona, però s'ha vist superat a la segona. L'equip de Sant Joan d'Espí ha marxat guanyant al descans gràcies al gol matiner d'Irina, després que Esther Martín Pozuelo enviés una falta directa al travesser, i les sensacions realment eren bones, però la represa, el Madrid Club de Futbol, que recordem juga al camp del Fuenlabrada, s'ha imposat des del primer minut. L'entrada de l'avantera Kundanangi ha canviat per complet el partit, capgirant el marcador amb un doblet en qüestió de 5 minuts, i poc més tard, amb clar domini ja del Madrid, Mònica Hickman ha fet el 3-1 definitiu des del punt de penal, una superioritat madrilenya que ha reconegut l'entrenador del Levante Les Planes, Ferran Cabello.
He fet una primera part on les coses ens han sortit molt bé, crec que hem començat amb el gol, també ens ha donat aquest impuls, no?, per arribar bé a la mitja part, i bueno, a la mitja part ens hem esfonsat molt, no hem aconseguit trenar dues jugades seguides, i al final ens hem exposat a les virtuts del Madrid, que ha aprofitat bé les ocasions que han tingut, i al final amb l'entrada de certes jugadores ens han matat, ens han donat la benvinguda a la primera divisió.
Així doncs, Levante Les Planes, que es queda amb 3 punts en aquestes dues jornades disputades.
Així, demà serà el torn del Barça, que visitarà el Villarreal a partir de les 5 de la tarda. I en la prèvia hem pogut escoltar Jonathan Giraldes, Marc.
Que no s'ha mullat massa amb la polèmica de la selecció i les 15 jugadores, 6 del Barça, que van enviar el correu a la federació demanant no ser convocades.
Més que queda fora, hi ha hagut un manifest per part de la federació, un manifest per part de les jugadores, i tot el que fem aquí és per intentar ajudar les jugadores. Tenim una feina que és entrenar, que és ajudar les jugadores a millorar la seva versió, i després hi ha una part de gestió, i per tant tot el que queda al vestidor, evidentment que no explicaré, però sí, són coses que s'han de tenir en compte, i jo veig a l'equip molt preparat.
Aquest manifest de les jugadores, recordem, va arribar ahir a les xarxes socials amb Alexia Sumansi, en un comunicat on totes elles lamentaven que la federació hagués fet pública una informació que el propi ENS els havia demanat. Van remarcar que no van demanar el cap de Jorge Vilda, només una millora de les condicions i una aposta per un projecte professional, i van rebutjar el to infantil que va fer servir la federació al final del seu comunicat. Tornant a Giraldez, el tècnic blaugrana sí que s'ha mullat en l'altra polèmica de la setmana sobre si pot afectar i condicionar l'equiparació al futbol masculí de les multes econòmiques per les targetes grogues i vermelles.
Pot ser, i sobretot que arribi ara, no? Perquè els pressupostos ja estan tancats, sobretot el dels equips de la Lliga, I bé, l'únic que podem fer és evitar, no?, que el treguin aquestes targetes, sobretot les que siguin necessàries. Afectarà? Pues segurament. Jo crec que el Barça és un dels equips amb més recursos. Entenc que hi ha altres equips on tenen més dificultats, sobretot a nivell d'instal·lacions, a nivell d'estat. Per tant, tot el que sigui una despesa innecessària segurament que afectarà, clar que sí.
Mirant ara sí al partit, el Barça ha treballat avui a la Ciutat Esportiva i demà viatjarà amb dues novetats, com ha confirmat el tècnic gallec.
Veurem a les dues jugadores convocades. Salma té opcions de jugar. La Pina també, les dues venen de petites molèsties, és cert que porten ja pràcticament tota la setmana entrenant. Avui encara queda l'últim entreno per veure quines sensacions tenen elles també a nivell individual, però sí, la idea és que estiguin preparades pel partit de demà i que es puguin ajudar.
Salma Parellolo i Clàudia Pina, que han rebut l'alta mèdica, però no hi serà demà Emma Ramírez, que avui s'ha exercitat al marge amb molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta i no viatjarà per jugar contra el Villarreal.
Per cert, Alexia Putellas serà la millor futbolista del videojoc FIFA 23, que es posarà a la venda aquest dilluns. La jugadora del Barça és la que té millor puntuació de tot el joc per sobre de jugadors com Messi, Mbappé o Benzema. La segona blaugrana amb més valoració és Caroline Graham Hansen, que segons el videojoc està al mateix nivell que el jugador del Liverpool Mohamed Salah o el madridista Thibaut Courtois. Obrim plana poliesportiva amb un nom propi, el de Roger Federer, que ahir va penjar definitivament la raqueta.
Thank you. And just everybody. Too many people to thank. It's just been incredible, my God. Fantastic night. Thank you, everybody.
El tenista suís s'acomiadava així davant d'un O2 Arena de Londres a Besà, Àlex Massana.
Sí, un comiat a l'alça del protagonista. 20.000 aficionats de peu aplaudint durant molta estona Federer després del seu últim partit, acompanyat del seu equip en aquesta Laver Cup, també dels seus rivals, de la seva dona, dels seus pares, dels seus quatre fills, de personalitats del tennis, Rod Laver al capdavant. Li van projectar un parell de vídeos emotius que repassaven algun dels moments de la seva trajectòria. També ho va acompanyar una cantant amb un parell de temes, tot plegat, molt rodó, i que va tancar ell mateix amb un discurs en què va dir que era el millor comiat possible.
Ha estat un dia meravellós. Els he dit als nois que estic feliç i no estic trist. He gaudit cordant-me les sabates un cop més. Tot ha sigut l'última vegada. I ho sento com una celebració. Volia sentir-me així al final i és exactament el que esperava. Així que gràcies.
Federer que va plorar molt. I una altra imatge que va impactar ahir també és la de Rafa Nadal, un dels seus grans rivals, també gran amic i amb qui va compartir ahir el darrer partit de dobles, trencant a plorar. L'organització de la Laver Cup ha publicat una entrevista als dos just després de tot l'acte de comiat ahir a l'O2 Arena i Nadal explica els perquès d'aquests plors.
Són molts anys compartint coses molt importants per les nostres vides. I en certa manera, ara que en Roger marxa, perdo una part important de la meva vida. I clar, és complicat d'aguantar les emocions, però al final això és la vida. És normal. En Roger deixa una carrera molt llarga i molt exitosa. I clar, no volem arribar mai a aquest moment, però és inevitable. I crec que ha tingut un final fantàstic. A la pista, que és una cosa que m'ha agradat veure de prop. I amb les emocions de tanta gent.
Paraules boniques de l'un cap a l'altre, de l'altre cap a l'un. Després del partit, Federer també explicava que l'ambient distès i estar amb tot l'equip europeu de la Laver durant el duel l'ha ajudat a fer menys dur aquest comiat. I un document més. Aquests dies, crec que tots els que hem seguit Federer la seva carrera i els que explicarem segurament el seu llegat a fills i nets, pensem, i si torna a jugar en uns anys? I si... Aquella pregunta, no? Doncs els han dit a Nadal i a Federer si podem somiar amb una futura parella de dobles.
Déu meu, t'imagines que ara juguem dobles? Crec que pensem que seríem una gran parella de dobles, però després no guanyaríem res. No correrem aquest risc. No. Ha estat un final perfecte per mi i necessito parar. Ho noto i estic molt content ara mateix.
I am so happy right now.
Doncs jo bé, queda clar.
Claríssim.
A tot això, Federer i Nadal, que van perdre amb Sochi i Tiafoe, 3-6, 7-6 i 11-9 pels nord-americans al Super Tiebreak de desempat. Ara Europa i l'equip de la resta del món empaten a 2 punts. Avui 4 partits més. De fet, un ja està en joc. Ara mateix Ogier Aliassime, el canadenc, està guanyant per 3-2 a Berrettini. L'italià també avui. Cameron Norrie, Taylor Fritz, Djokovic, Tiafoe i els dobles. Berrettini i Djokovic faran parella contra Demiñaur i Sok.
Se'n va un gegant del tennis i un que torna amb força al motociclisme és Marc Márquez. Ara fa una setmana reapareixia després d'una lesió de 4 mesos amb operació inclosa i aquest matí ha aconseguit la pole al Gran Premi del Japó.
En una jornada marcada per la pluja i que s'ha hagut d'aturar en diverses ocasions. El de Cervera ja havia sigut el més ràpid als tercers lliures i ha confirmat les bones sensacions d'ahir. Compartirà la primera fila amb Joan Zarco i Brandt Binder. Márquez no aconseguia una pole des del 2019, també a Motegi. Feia poc més de 1.000 dies que el de Cervera no tenia la posició preferent i ara vol reivindicar-se, aprofitant la pluja, unes condicions en les quals s'ha pogut fer fort. El pilot català explicava de Zone la importància d'aquesta pole.
Bueno, significa estímulos. Estímulos para mí, para el equipo. Motivación siempre está, pero estos pequeños estímulos de buenas noticias, de alegría, pues siempre vienen bien al cuerpo, siempre vienen bien dentro todo el staff. Desde que volví a Aragón he seguido con esta intensidad, viendo un poquito los límites que tengo aún en seco.
Un Márquez realista de cara a demà i que fa la previsió de la cursa.
Pues buena salida y poco a poco ya pues irán viendo los pilotos rápidos, nos irán pasando y veremos dónde podemos terminar. Pero lo importante es ir acumulando kilómetros porque he visto hoy en agua que cuando no se tiene que utilizar toda la fuerza al menos puedo pilotar como quiero. Veremos, sí que sé que 10 vueltas las hago bien, pero luego tenemos que ir acostumbrándonos a nuevas posiciones encima de la moto las últimas vueltas porque tocará compensar con las piernas y con otras partes.
Pel que fa a la resta de la graella, els tres candidats al títol arrencaran més enrere. Aleix Espargaró, 6è, Fabio Quartararo, 9è i Pecco Bagnaia, 12è. Recordem com està el Mundial. Quartararo defensa el lideratge, només ha pujat al podi en una de les últimes 5 curses i es va quedar sense puntuar a l'Aragó. Bagnaia és a segon a 10 punts del francès i arriba en forma després d'haver guanyat 4 de les últimes 5 proves. I Aleix Espargaró és a 17 punts de líder. Per darrere, Bastianini, campió diumenge passat, és a 48 punts de Quartararo, però avui no ha superat la repesca i sortirà 15è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales començarà quart, Pol Espargaró 11è i Àlex Márquez 17è.
A Moto2, la pole ha estat pel valencià Aaron Canet i a Moto3 pel japonès Tatsuki Suzuki, que corria a casa, de fet.
La qualificació de Moto2 ha estat interrompuda 1 hora i mitja a causa de la pluja. Canet sortirà per davant de Fermín Aldeguer i Jacques Dixon. El líder del Mundial, Augusto Fernández, sortirà 11è i el gironí Albert Arenas 17è. I a Moto3, Tatsuki Suzuki arrencarà al costat d'Scott Ogden i Sergio García.
Bàsquet, aquesta tarda arrenca a Sevilla la Supercopa ACB amb duel català en una de les semifinals, Barça-Penya a partir de 2:15. Sevilla, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. És el segon assalt d'un derbi català que ja va tenir un primer plat dimecres a la final de la Lliga Catalana. Llavors el Barça va ser superior als verdinegres, ben bé 25 minuts per davant en el marcador i van acabar guanyant de 10 punts. A l'hora de fer la prèvia, diu el capità de la penya, Albert Ventura, a RAC1, que aquest partit el servirà de referència cara a la semifinal d'aquesta nit.
Ja ens coneixem molt, perquè l'any passat vam jugar molts partits contra ells, i la columna vertebral és la mateixa. Però bueno, sé que ens podem observar detalls, podem analitzar aquest partit, ens servirà doncs de referència de cara al dissabte.
Recordem, el Barça arriba com a campió de Copa, el Joventut hi arriba com a millor classificat de l'ACB, rere els guanyadors dels dos títols ACB, el Barça a la Copa i el Real Madrid campió de Lliga. Tothom a disposició de Sarunas Jasikevičius, llevat de Nikola Mirotić, per tant haurà de descartar 3 jugadors una hora abans del partit. En el cas de l'equip de Carles Duran, té a tota la plantilla a les seves ordres, llevat de la baixa ja sabuda de William Howard. Una semifinal de la Supercopa ACB marcada pel ritme trepidant amb el qual ha començat la temporada. Se'n queixa als micròfons de RAC1, Nicola Privitola.
Va ser duro, sobre todo por el trajín que llevamos, por... No es normal empezar una temporada así con partidos de tanta exigencia.
Al final la Liga Catalana puede ser un torneo pretemporada, pero es importante empezar ganando, así que tenemos que mentalizarnos en ganar.
De fet, qui guanyi el partit d'aquesta nit haurà jugat, compte, 4 partits en només 6 dies, pràcticament sense haver entrenat. Aquesta segona semifinal, a partir de 2:15 del vespre, abans a 6:45, la primera. El Real Madrid juga contra els anfitrions, el Betis.
Futbol sala, el Barça derrota el Córdoba en el primer partit de la temporada al Palau Blaugrana. Els de Jesús Velasco havien guanyat a la pista de l'Indústria Santa Coloma la jornada inaugural i després de l'aturada ahir van sumar una nova victòria en la segona jornada de Lliga.
Sí, davant del Córdoba per 6-4, un equip alegre i reverent que va deixar molt bona imatge ahir al Palau, però el potencial Blaugrana va ser massa escull per als andalusos. Ferrao, que tornava ahir després d'un mes lesionat, va capgirar el gol inicial del visitant Pulinho. Diego també va fer un doblet i Sergio González i Catela van completar la llista de golejadors del Barça. Velasco destacava la importància del triomf després d'una setmana marcada per l'èxode de 9 internacionals.
Era un partido muy peligroso para nosotros porque hemos hecho 2 sesiones, ¿no?, todos juntos. Y el estado físico de algunos jugadores no es el idóneo. Pero bueno, yo he visto el equipo con muy buena actitud, con confianza, yendo siempre a intentar ganar. Íbamos por delante, pero aún así queríamos meter más, que es la idea, ¿no? Y siempre a por el partido, apoyarnos en nuestro público y rotar el gran banquillo que tenemos. Y yo creo que han estado todos a un buen nivel. Y mira, ha salido un muy buen partido, lo hemos ganado, pues nada, muy contento.
De fet, Velasco va deixar a la grada Sergio Lozano i Pito. Van completar la convocatòria els joves del filial Campàs i el colombià Harrison, que va debutar, va completar una rotació a la segona part i que agrada molt a Velasco perquè és esquerrà i té molt atreviment. El Barça suma 2-2, 0-2 per l'Indústries, que ahir va perdre a l'Olivo Arena de Jaén. Els colomencs van fer bon partit, segurament van mereixer més, però li falta concretar a l'equip de Xavi Closas.
Hemos de ser un pelín más contundentes en lo que son las áreas, ¿no? A nivel defensivo y a nivel ofensivo, ¿no? Contento porque seguimos generando, seguimos, creo, haciendo un juego que atrae, pero claro, evidentemente el último cuarto es importante, ¿no?
Propera cita, el Barça visita el Llevant el dissabte al matí, l'Indústria rep el Palma, tot un equipàs, el divendres a la nit.
Derrota de l'Indústria Santa Coloma, una de freda, una de calenta, insistim, la victòria del Barça, que és líder provisionalment en solitari de la Lliga, després del primer partit al Palau Blaugrana. Un Palau en aquest migdia també ha guanyat el Barça, però d'hoquei patins. Per 7-1 ha golejat els blaugranes a l'Arenys, un Barça, en aquest cas, que colidera l'hoquei lliga masculina juntament amb el Liceu de la Corunya, és així que rius.
Sí, el Barça ha vençut l'Arenys amb un pòquer de Joao Rodríguez, 2 gols de Marc Grau, els primers que fa a la Lliga, i un de Pau Bargalló. Lluc Vilà ha fet el gol de l'Arenys al final de la primera part. Joao Rodríguez valorava així la victòria.
Podíem haver marcat inclús una mica més de gols, sobretot la segona part, però el porter ha fet un bon partit, nosaltres no hem fet tan bé les coses potser com la primera, però bueno, l'important era sumar 3 punts més i estem contents, ara pensarem en el proper partit.
Amb aquesta victòria els blaugrana encapçalen la classificació amb 12 punts, els mateixos que el Liceo, que hi va golejar el Sant Cugat també per 7-1. Avui segueix la quarta jornada de la Hockey Lliga amb els partits que enfrontaran el Calafell-Voltregà a 8:15, el Calafell que porta un partit menys ja que va disputar la semifinal de la Copa Continental el passat cap de setmana. El Caldes-Vilafranca a 8:00 amb un Vilafranca que buscarà els seus primers punts i el Caldes la seva primera victòria aquesta temporada, el Coll Girona a 9:15 de la nit i demà tancaran la jornada a l'Igualada Lleida, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i el Noia Reus a 8:00.
Aquesta tarda també comença la segona jornada, en aquest cas, de l'Hockey Lliga Femenina.
Començarà amb el Mataró Manlleu a 5:00 de la tarda, mitja hora després es disputarà el Voltregà a Vilassana, el Sant Cugat buscarà els seus primers punts contra el Vigués i Riells a 6:00, Palau Les Roses a 7:15, a 8:15 el Telecable buscarà la seva primera victòria contra un Alpicat que encara no ha sumat i l'Igualada Fraga a 9:15. Demà tancarà la jornada al Cerdanyola Liceu a 2:15.
I en handbol, el Barça torna a la Lliga a Sobal després de sumar dijous la segona victòria a la Champions. Busca seguir, en aquest cas, a la Lliga en ple de victòries, Martí.
Sense temps de recuperar-se de l'alegria del 32-28 contra el Kielce, els de Carlos Ortega visiten avui el Puente Gentil. L'equip blaugrana arriba a la cita sent l'equip més golejador de la Lliga amb 37 gols de mitjana per partit, mentre que els andalusos han guanyat només un dels 3 enfrontaments que han jugat fins ara. Tot i això, el jugador blaugrana Domen Makuts reconeix que el partit europeu del dijous els condiciona i que arriben a la cita amb respecte.
Sabemos que siempre en Asobal, después de Champions, nos cuesta un poco y seguro que vamos a dar todo. Tienen buen equipo con buen entrenador. Seguro que tenían una semana a preparar. Nosotros vamos, puedo decir, sin preparar. Vamos a preparar hoy y mañana por la mañana.
El partit a les 8 del vespre.
Doncs torna a la Lliga Sobal i torna a la cursa de RAC1 el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat. RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Apunta tu, diumenge 16 d'octubre, Sant Cugat, 7a cursa de RAC1, 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut pel centre històric de la ciutat, passant pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Golf Centenari, el Mercat Vell i el monestir de Sant Cugat. Vine a fer el record a Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions a rac1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I abans de donar pas a la cultura, 4 apunts més en clau poliesportiva, començant per ciclisme.
Aquesta matinada, la holandesa Annemiek van Vleuten ha guanyat el Mundial de Ciclisme en ruta disputat a Wollongong, Austràlia. La holandesa ha hagut de fer front a la pluja i a córrer amb el colze fissurat, lesió que es va fer a la contrarrellotge. La belga Lotte Kopecky i la italiana Silvia Persico han quedat segona i tercera. Demà serà el torn de la prova masculina. En motociclisme, aquest matí, a la primera cursa de Supersport 300, el japonès Okai ha quedat per davant d'Álvaro Díaz, que demà, a la segona cursa, pot guanyar el Mundial matemàticament. La tercera posició l'ha ocupat l'andalús Julio García González. A la cursa de Superbikes, Bautista s'ha fet amb el podi, seguit de Toprak i Jonathan Rea. A les 3 es disputarà la cursa de Superesport. Amb aigües obertes, a les 9 del matí, s'ha disputat la 94a travessia al Port de Barcelona. Àlex Jiménez, del Club Natació Caldes, ha guanyat la prova masculina absoluta de 5.000 metres. I en la modalitat femenina, Aida Bertran, del Club Esportiu Mediterrani, s'ha penjat l'or, seguida de Jessica Rodríguez, del Club Natació Igualada, i Maria Huertas, del Natació Tarracó. En hoquei herba, a la Federació Espanyola d'Hoquei va comunicar que suspenia els partits que s'havien de disputar aquest cap de setmana a les Palmes de Gran Canària per l'advertència de fortes pluges. Això afecta l'Atlètic Terrassa, que havia de jugar el seu partit corresponent a la segona jornada de Lliga contra la de la UD Taburetiente. I el Club Deportiu Terrassa sí que disputarà el seu partit demà a 1:15 contra el Sardinero, i el Barça ho farà a la 1 contra el Júnior.
I encara un apunt de rem. El gironí Àlex García i el gallec Rodrigo Conde es van classificar per la final A del doble escull del Mundial que s'està disputant a la República Txeca. Una pausa i obrim l'agenda de les festes de la Mercè.
RAC 1 migdia. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla.
batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili, Aleix Pariser i Marta Ramon, Martí Oliveres i Abel Caral, Vicenç Martí i Labane, Albert Bermúdez i Armand Maravalle, Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som
més
1.
Obrim l'agenda cultural ara amb música, perquè avui és un dels dies forts a les festes de la Mercè, amb desenes de concerts arreu de Barcelona. A l'escenari de la platja del Bogatell hi actuen aquesta nit els Catarres. També de la Fei i les Flores Azules. I Marcel i Júlia. Que, de fet, seran els encarregats d'encetar la vetllada a partir de 2:15 del vespre i al Moll de la Fusta, i continua un dia més la programació del Barcelona Acció Musical, avui amb propostes internacionals com la sueca Molly Nilsson o la xilena Soledad Vélez. Els concerts començaran, en aquest cas, a 8:15 del vespre. Però, a banda de la música, avui hi ha jornada de portes obertes a la majoria de museus de la ciutat, com el MNAC o el MACBA. A més, la programació cultural de la Mercè inclou, si el temps ho permet, la cercavila dels gegants, que comença a les 7 de la tarda l'encreuament entre el carrer Pelai amb Gran Via, i de Barcelona a Tarragona, perquè avui és l'última nit de concerts a les festes de Santa Tecla. Que ja he triat allà on viure, i és en el verd dels teus ulls. Són piscines gegants en nedar fins que mori. Que ja he triat... Els Pets actuen a les 8 a la Tàrraco Arena. Els de Constantí presenten prop de casa el seu nou disc, 1963. Poc després del concert, a les 10 de la nit, començarà el correfoc de Santa Tecla amb la traca final per acomiadar les festes. I a Girona, aquesta nit, la cantaura Maite Martín inaugura la quarta edició del Flamenc Jig. Las cuerdas van ordenando los rumbos de... La barcelonina torna a pujar a un escenari